Ràdio Sabadell, especial 20è aniversari.
En coneixerem més de productors, però canviem ara de qüestió, perquè des que Marconi va inventar la ràdio, la tecnologia ha anat canviant a passos de gegant fins a la manera de parlar-vos que tenim avui dia. Una feina que han notat els que toquen els botons, però també els que parlem davant del micro. Amb ells hi ha parlat la Mireia Sans.
Una ràdio en què les notícies arribaven directament a peu de carrer amb cartes i faxos, a una emissora en què també escoltem el que ens diuen els sabadellencs, però on trobem informació en la immediatesa i l'exigència de les xarxes socials i el correu electrònic. Com han viscut els periodistes que fa anys que es dediquen a aquesta feina tota aquesta evolució tecnològica? Tenim tres ex-treballadors, que ara em diran que no són tan grans com per presentar-los d'aquesta manera, però deixeu-me que digui que, si més no, porteu uns quants anys de rodatge en això del periodisme. Ens acompanya el Xavi Pardo. Xavi, ben tornat a Ràdio Sabadell.
Gràcies, em fa molta il·lusió ser aquí avui.
També ens acompanya la Cira Riera. Cira, bon dia.
Bon dia, m'has fet vella.
No comencem així.
Això és cert, ens vas trucar, jo t'ho he de dir, em vas trucar per dir com ha canviat el periodisme els últims 20 anys, vols venir una tertúlia sobre aquest... I dic, home, em vaig cagar una mica amb tu.
Gràcies, no, era parlar de l'evolució de Ràdio Sabadell, sabeu que fa 20 anys que estem en aquest món, vosaltres hi heu tingut alguna cosa a veure, em falta saludar a la Núria Brugués. Núria, bon dia.
Molt bon dia.
I, per tant, volíem saber com havien estat aquells primers dies per valorar com ha estat ara i com heu anat vivint vosaltres també aquest canvi. Primer dia fent ràdio. Quan va ser el vostre primer dia fent ràdio? No Ràdio Sabadell, fent ràdio. La primera vegada que us vau posar davant d'un micro. Qui ho recorda primer?
Doncs en el meu cas va coincidir el primer dia fent ràdio amb el primer dia a Ràdio Sabadell, perquè vaig començar a treballar aquí, vaig començar la meva carrera professional aquí en aquesta santa casa, que recordo que jo anava pel passadís de la Facultat de Comunicació de la UAB i vaig veure en un suro un cartell de Ràdio Sabadell que buscaven gent. I vaig pensar, doncs vinga, som-hi, la manta al cap. Vaig venir, vaig fer unes proves i vaig començar a treballar aquí directament, i jo crec que això era quan encara estava fent primer de carreres, que acabava de començar. I vaig passar la carrera sencera anant al matí a la facultat, a Bellaterra, i sortint corrents cap aquí, i treballava aquí a les tardes, fent el Notícies Vespre, i llavors ja, quan ja vaig acabar la carrera, doncs ja vam ampliar contracte i vaig continuar aquí, sí.
Veig molts caps que fan que sí, perquè aquí, Núria Brugués, recordes aquell dia, no?
Devia fer-li jo la prova, potser.
diria que sí.
Bueno, s'ha de dir que tenia molt bon ull, no? Sí, és que jo el record que tinc del Xavi és això, no? De dir, una persona que arribava de la facultat, però que de seguida va entrar en la dinàmica, en la roda de, no? de la casa, dels informatius, i jo recordo molts anys fent informatius amb el Xavi.
Sí, en van ser uns quants.
I Núria, tu el teu primer dia fent ràdio?
Jo crec que el meu primer dia fent ràdio va ser una col·laboració que feia, a mi m'agradava molt el cinema, i feia un programa de cinema en televisió aquí a Sabadell, i feia col·laboracions en d'altres ràdios. I crec que era Ser Terrassa que feia una petita col·laboració de...
Això no sé si t'hauríem de restar, eh?
Això em resta algun punt, vinga, va.
En fi. Cira, primer dia fent ràdio.
De fet, va ser també fent a Terrassa.
Mira,
fent unes pràctiques de cap de setmana.
De veritat, ens hem equivocat. Però...
Les fem fora i ens quedem tu i jo.
I feia un consultori sentimental.
Bueno, jo el meu primer dia va ser castellà, eh? Però no, ja sé que no toca, però vaja.
Feia un consultori
sentimental.
Inventat, i jo em deia Lua Grixo.
Oh, magnífic.
Sí. Això es pot trobar, sí, no?
No ho crec, espero que no. No ho crec, espero que no, sí.
I de què et consultaven?
No, ho consultava jo
mateix. Què t'autoconsultaves?
Em feia un guió estupendo i llavors representava...
T'inventaves algú... també la pregunta...
Però això és teatre, això és ràdio i teatre alhora.
Una mica de ràdio i teatre, sí.
I el primer dia a Ràdio Sabadell va ser en el teu cas, Sira?
El primer dia a Ràdio Sabadell va ser el gener de 2005. La prova me la va fer la Núria Brugués, també. I jo venia d'una Mallorca. M'havia liat la manta al cap i venia de Televisió de Caldes. Volia fer alguna cosa més aquí, no sortia res. Me'n vaig anar a Palma, vaig treballar 9 mesos, em sembla, un embaràs, i vaig venir aquí a fer una prova i em van agafar.
Fixa't tu. I això, quant de temps vau estar a Ràdio Sabadell? La Núria...
Jo, el meu primer dia va ser l'1 d'octubre del 2001.
I l'últim?
I l'últim va ser el 2016, la festa major de l'any 2016.
Dos anys i mig, jo.
Dos anys i mig, eh?
Sí.
Jo uns quants anys més que tu, Cira, però devia arribar el 2002, no recordo exactament, jo crec que vaig començar el 2002 i vaig marxar el 8.
2008.
El 2008, sí, per tant 6, 7 anys, sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Tu també vas marxar el 2007.
2007, sí, era el 2007, era l'estiu del 2007, que a més havien marxat uns quants, i quedàvem el Xavi i jo a la resistència.
De la vella guàrdia.
De la vella guàrdia. I vaig marxar aquell estiu. Aquell estiu va ser un estiu de canvi per Ràdio Sabadell. De fet, aquell any va ser un any de canvi per Ràdio Sabadell.
De reinvenció, sí, sí.
Vam arribar alguns, eh?
Sí, sí,
el 2008 vam arribar alguns.
Bueno, el tap generacional,
i
el que ens fem sempre.
I tal, és el canvi aquest.
És molt fort sentir-te tap generacional.
Què és el que més recordeu d'aquells anys a Ràdio Sabadell? I de com es treballava en aquells anys a Ràdio Sabadell?
Moltes hores.
Sí.
Moltes hores. Però moltes, moltes, eh? Se feia sí. De nit.
Que sí, sí.
I era
sí,
estiu. Sí. Vull dir que...
Perquè ara no té mèrit.
No té mèrit, no, cap ni un.
Sí, sí, que treballàvem moltes hores i que ens ho passava molt bé.
Molt bé, sí, sí.
Això,
és veritat.
El bon ambient de feina hi era i ens veníem tots molt bé, era treball d'equip, on no arribava un, arribava un altre, sempre disposats a donar-nos un cop de mà i que ens ho passava molt bé. Sabíem que havíem de pencar molt i probablement és que una cosa va necessàriament lligada amb l'altra, perquè no pots treballar tantes hores si no és en un bon ambient de feina i amb gent amb qui t'hi entens personalment i laboralment.
Sí, sortíem de tant en tant, també.
Això, un after work. Sí, un after work.
I jo recordo que, a més t'ho he explicat abans, però trobo que és interessant, que la Núria se'n recordarà també molt, d'aquells missatges que ens deixaven al telèfon de matinada o a la nit, no? Aquelles cròniques culturals que ens deixaven, que tu tenies al matí, esperaves que sonés i tiene un mensaje nuevo. I era Xavi Pardo o Jordi Codina amb un missatge que era una crònica, doncs jo que sé, havia anat a veure una obra de teatre i deia, doncs,
això és que és prehistòria. És que, clar, em sona...
Clar, és que un moment, estem parlant de passo una crònica per la ràdio i ara envio una nota d'àudio de WhatsApp i ja s'ho descarregaran, no? I en aquell moment era un moment, això no ho he vist ni jo, perdoneu, no.
Sí,
en aquell moment era trucada al contestador.
Trucaves al telèfon, que teníem el telèfon de la cabina,
correcte,
connectat a l'ordinador, llavors trucaves en aquell número en concret de telèfon i a vegades hi havia algú que s'havia quedat a treballar fins més tard del que tocava i te l'agafaven, digui, i dius, no, no, penja! Penja, que vull
que no em va bé.
Que em salti el contestador. Llavors tornaves a trucar i sí, quan et saltava el contestador feies la teva crònica o el que fos, sí, sí. Llavors l'endemà qui vingués, doncs el primer que havia de fer era posar el contestador, gravar...
M'acabeu de desbloquejar un record, perquè aquest precisament, saps allò de...
És ara, que, quan és que ara dic... sembla ciència-ficció, però sí,
sí, sí. Sí, sí, sí. I no fa tant temps.
I com gravàveu? És a dir, quan anàveu a una roda de premsa, amb què gravàveu?
Amb minidisc.
Amb minidisc.
I després amb MP4. Us en recordeu que va canviar, però primer minidisc. Jo això que feien amb el boli,
no
amb les cintes,
eh?
Jo això no ho he vist.
No ho
jo
vist.
Sí, jo això ho he viscut. Jo he llançat cròniques amb caset.
Clar, clar, això. I això tenia molt mèrit.
Aquí hi ha un salt generacional, Núria, també.
No, no, evident. És a dir, entre aquest cantó de l'estudi, que no ens veuen, i l'altre, hi ha un salt generacional. Però és veritat, clar, anàvem amb cinta de caset. Però és que, a més, no existien els telèfons mòbils. Per tant, havies d'anar amb una cabina de telèfon a passar el tall de veu. És que, clar, això ja no és prehistòria, no?
És el PlayStation.
És el Big Bang.
Passaves despesa, no? Suposo, de la cabina, bé, clar, trucar... No,
és
clar,
és que era molt complicat, vull dir que era allò... I a més, sempre et saltava malament, evidentment.
Clar, i amb el telèfon i el minidisc, el que feies és que, clar, ara ho tens tot al mòbil i tot és fantàstic, però...
I tot feies... pots editar amb,
clar,
amb el mòbil.
Clar, ajuntaves una cosa amb l'altra perquè sonés i mira, sonava com sonava, saps? O sigui, tu reproduïes amb el minidisc aquell tall, que no quedava mai net, mai quedava perfectament net, i ho posaves i si se sentia bé...
Sí,
se sentia,
havies
bé,
de posar
si
el telèfon a sobre de l'altaveu del minidisc i és que era una tecnologia macarrònica.
Mm-hmm. Sí, sí,
clar, sí. Llavors els talls per això sonaven com sonaven, que sonaven com el cul.
Clar.
Llavors havies de tornar quan tornaves, si havies anat a un ple municipal o el que
un
fos.
So bo, passar
clar,
un so bo.
Digue, aquest tall per sortir del pas, te'l passo així amb el telèfon i salvem el butlletí immediatament l'hora següent, no? Però llavors tornaves aquí i l'havies de tornar a treure amb so bo, perquè aquell tall s'havia llançat a les escombraries.
I el minidisc, allò que anàvem marcant el track, que et quedaves com amb el track, això també, sí, clar, això ja és una cosa potser molt interna, però vull dir, podies anar tallant el que anaves gravant i sabies en quin moment concret del track tenies.
Sí, perquè era el dia que te n'oblidaves, pel que fos, era un pollo. Clar, jo, imagina't gravar, jo crec que em va passar un cop, de gravar un ple municipal, que clar, allò podien ser hores, 3 hores, depèn de
no,
quins plets.
Seguim, ara hem pujat,
Seguim en aquesta dinàmica.
Hem pujat a 7, en alguns.
Bueno, ostres, ho celebro.
No hi ha ja que ho aguanti.
Us celebro que això curteix molt.
A les noves generacions. Clar, és... Quan pugem, ho parles amb els redactors.
Els plens municipals és una gran escola de periodisme, eh? Hosti, jo encara, a vegades encara hi somio. Doncs imagina't un ple municipal sense fer tracks. Clar, llavors dius, vale, el tall de veu era quan parlaven de l'emoció, no sé què, de les escombraries, i, bueno, no sé, potser portàvem dues hores de ple i tenies tot el ple en un sol track. Era impossible, era per tornar-s'hi boig.
I després t'arribava el drama, que quan paraves no et deia allò de error disc, o oh, no sé què deia,
guardava.
I no t'ho guardava.
Clar. I això és fatal.
Perquè... A part de suar, eh?
I passava... És que això, aquella suor freda l'estic revivint. De gravar una roda de premsa i quan feies l'estop que s'havia de guardar, d'error disc, i no es guardava res. I havies d'anar allà tot
congit
a la persona que havia fet la roda de premsa de torn, perdona, i dir-li, perdona, em pots repetir ni que sigui el moment que has dit que no sé què.
I anècdota en aquest sentit, en recordeu alguna? Allò de, ostres, no s'ha gravat res, ara què faig, com me'n surto?
Ai, clar, aquí a Ràdio Sabadell ha de ser? De, sí?
Si no, la fabriquem.
La fabriquem. Mira, jo vaig anar... No era Terrassa,
t'ho accepto.
Era un projecte de Luis del Olmo de ràdio per internet que va durar 2 setmanes. Al cap de les 2 setmanes ens van dir a tots els que ens havien contractat,
gràcies,
escolta'm, ja no cal que continueu, que això no continua. Vaig anar a entrevistar a l'Orson Scott Card, que és l'escriptor del joc d'Ender, el joc d'Ender i la trilogia. I vaig anar amb un MP3 i tot a gravar. Vaig gravar-ho tot, era una entrevista xulíssima, a més en anglès, que jo a l'anglès em costa molt, però ho intentava i molt bé. I quan vaig anar a mirar, no s'havia gravat res. I vaig dir, excuse me, ho sento molt. I l'home m'ho va tornar a repetir tot. Estaven esperant per firmar. Per firmar llibres, i ell va tenir la paciència de repetir-m'ho tot. Ara, a mi em va caure el món. Clar, jo tenia 23 anyets, acabava de sortir del forn...
Però tenir 23 anyets és el que et salva, també, sí, eh? També. Perquè llavors et veuen tan jovenet i tan
minuts...
I
dius, no?
Llavors, va, li repeteixo, perquè...
Pobre.
Clar, això ens passés ara, igual no ens ho repetim.
Vols dir que ara 23 no, eh? Pardo, no?
No, una mica més.
Entenc. Núria, tu recordes alguna? Alguna anècdota, tampoc el que sigui de no gravar alguna
però
cosa.
Però recordo d'aquestes, no? Aquesta suor freda de... I ara què fas? No? Perquè hi ha coses que sí que pots agafar a la persona que ha fet la roda de premsa i demanar-li els dos talls, no? De dir, i salvo els mobles. Però hi ha vegades que no ho pots fer, perquè ha sigut un acte institucional, potser, o... I què fas?
Els hi demanes als altres, als companys de gremi, de professió.
Ah. També, aquesta és l'altra. Aquesta és l'altra, que s'ha fet alguna vegada, també.
S'ha fet sempre
i sempre es farà.
Jo volia preguntar-vos també per les xarxes socials, no? Han aparegut i sembla que venen a resoldre coses o no? Perquè el debat intern és les xarxes socials, el fet de fer tuits de les coses que passen, la immediatesa del Twitter, això ens està restant com a professió o no ens està restant com a professió?
Jo el que recordo és que, o sigui, ara el debat és les xarxes socials. Quan nosaltres treballàvem, el debat era la web.
Correcte.
Que ara les webs és com ja ho tenim una mica superat, no? Perquè ara la gent s'informa via Twitter o el que sigui. Però per nosaltres la web era un suplici. I ara ja ho puc dir. Però...
Sí que ho era.
Ja ho deien al seu dia, però era un suplici. Però clar, tornaves de cobrir no sé què... Clar, deies, és que jo treballo en una ràdio. Clar, ara això, aquesta mentalitat és impensable, però tu deies, jo treballo en una ràdio, per tant, jo vaig a cobrir el que sigui, faig la meva crònica, la meva notícia, i un cop s'ha emès, ja està. Llavors era com la tortura aquella de, no, un cop has acabat, ara ho has de fer en versió web, redactar-les, i com, allò se'ns feia molt i molt feixuc. I ara, evidentment,
per tant,
si no
hi hagués
versió web...
Per tant, creus que al final això anirà passant tal com ara?
Ho haurem d'anar
assumint. Perquè sempre hi ha aquell debat intern d'ostres, és que si faig el tuit massa ràpid, llavors no estic processant bé la informació, no...
És la immediatesa, sí, el debat és el de sempre, no? Quan expliques la cosa, quan acaba de passar que encara no tens tota la informació, l'expliques que t'esperes una mica més per tenir-ho absolutament tot. Al final, el debat segueix sent el mateix. Jo crec, jo personalment, soc partidària d'arribar una mica més tard, però arribar bé... Tot i que és cert que són xarxes socials i ha de ser tot una mica ràpid i hem d'anar amb una mica de brio. Això serà una altra professió, que ja comença a ser-ho, igual que ha estat una altra professió la gent que es dedica a grans portals d'internet. I el que hem d'intentar, sobretot continuar com a gremi de periodistes, no, és que això no vagi en detriment de la nostra... de la nostra feina i de la nostra qualitat laboral, perquè, clar, al final, si ho hem de fer absolutament tot, seguim sent homes i dones orquestra, que si toques totes les tecles no les toques mai bé totes.
I al final les xarxes socials tenen el seu paper com a, ja no només com a generador d'informació, que és el que tu apuntaves, sinó com rebem la informació. És a dir, és evident que té un avantatge impressionant perquè ens en coneixes coses de qualsevol racó que d'altra manera no t'arribaria o t'arribaria molt més tard. Què ens provoca això també? Molt més soroll i que aquesta informació s'ha de contrastar. El que no podem fer tampoc és qualsevol tuit que entra, qualsevol tuit que és creïble. I amb això també hi ha una part de vigilar molt, no?, i de contrastar aquesta informació. En tenim molta més i accedim d'una manera molt més fàcil, però hi ha molt més soroll.
M'he deixat una cosa molt important. Hem parlat de Ràdio Sabadell, però quina relació teniu ara amb la ràdio? El pardo el sentim a vegades, no? Què estàs fent ara mateix per aquells que no et situïn?
Doncs jo ara estic al mateix lloc on me'n vaig anar quan vaig sortir d'aquí, que és RAC1. Vaig marxar el 2008 cap allà i encara hi soc. També una carrera llarga, han estat molts anys i fent moltes coses, però continuo fent informatius. Estic fent els informatius del matí, els bulletins d'entre setmana, de dilluns a divendres al matí.
Amb ganes de fer alguna cosa que no sigui informatius?
Bé, és que hi ha alguns formats que, com ara el butlletí de la una que tenim a RAC1, que crec que és un format que hem inventat nou, perquè no sé si això existeix enlloc més, gràcies al Marc Giró, que allò és una barreja entre informació, entreteniment, opinió, espectacle, i crec que és un gènere molt divertit. Però sí, altres coses també ho hem fet. Hem fet incursions en programes, hem fet magazins, amb la Laura Rossell també, ex-Ràdio Sabadell. Vam fer alguns estius al programa dels caps de setmana a RAC1, al Via Lliure. Hem fet altres, hem tocat altres tecles, que això sempre s'agraeix poder variar una mica i canviar.
Cira, què estàs fent tu ara?
Ell és fidel, laboralment parlant. Jo sóc una mica més infidel, però ara fa molts anys que sóc fidel a Ràdio Palau, treballo a Palau-Solità i Plegamans, a la ràdio municipal d'allà.
Fent informatius també?
Fent informatius també. A mi sí que m'agradaria fer alguna cosa més, una mica de deixar-me anar el cabell, de treure'm el corset, per favor, prou ja. Però m'agrada, o sigui, també em va la marxa i també m'agrada la informació.
Núria?
Jo vaig deixar la ràdio, me'n vaig anar al lado oscuro, diuen alguns, que és la comunicació des de, en aquest cas, comunicació cultural. Des d'un teatre i un festival, que ara també he deixat, estic en un impàs, que fins i tot m'havia plantejat de deixar-ho, però tinc una amiga que em diu la cabra tira al monte, i òbviament la comunicació i la cultura m'agrada molt i segurament engego nous projectes aviat també.
I passa de tant en tant per Ràdio Sabadell quan vol. Això també ho podem dir, que...
Quan m'insisteix...
Quan Mireia Sanz no para d'escriure, Núria, has de venir a les tertúlies, a vegades ens fa cas i ve fer de tertuliana al cafè de la ràdio. Parlàvem de la tecnologia i el dubte que plana moltes vegades amb tots nosaltres és si la tecnologia ens facilita o ens complica la vida. És a dir, a grans trets, pel que hem estat parlant, el minidisc, el no sé què, el tal... Però aquestes coses de que no se't gravin amb les gravadores digitals també passa.
Pot passar,
sí, sí, tant...
No, al final, què creieu? Que ens ha facilitat?
Facilita, aviam, la tecnologia, seria mentir, la tecnologia facilita clarament, però enormement. Els mitjans que tenim ara és que no tenen punt de comparació amb els que teníem.
És clar, que portem tot el mòbil.
D'anar a una cabina, a passar un tall. Ara és que amb el mòbil ho fas tot.
O carregar l'XDSI, que la gent no sap què és un XDSI, però era un trasto impressionant.
Un armatoste. Bueno, XDSI encara en tenim, però igualment amb el mòbil ho pots fer absolutament tot. No necessites... O sigui, tens el tall de veu, has gravat la roda de premsa amb el mòbil passes el tall de veu i graves la crònica. De fet, ara, amb els XDSIs, que encara es continuen fent servir, però nosaltres fem servir un programa amb el mòbil i ens connectem amb el mòbil. Per tant, tu te'n vas a cobrir el que sigui i amb el mòbil et connectes i estàs entrant en directe amb so de qualitat des del teu telèfon mòbil. I amb immediatesa i sense retard. Clar, això fa uns anys, i no tants, era absolutament impensable poder connectar-te en temps real i amb so bo des del teu telèfon. Per tant, la tecnologia sempre és positiva. Clar, que té algunes desavantatges, també el tema de les xarxes socials que deia la Núria, clar, hi ha molt de soroll, també ens facilita la tecnologia poder assistir, i especialment des de la pandèmia, gràcies pandèmia en aquest sentit, a rodes de premsa telemàtiques i no haver d'anar amunt i avall com a baldufes, i també amb això pots cobrir més rodes de premsa de les que podries cobrir si t'haguessis de desplaçar cadascuna de les rodes. Però bé, la tecnologia també fa que hi hagi molt de soroll, que sigui més difícil filtrar, contrastar, aquesta pressa de les xarxes socials i aquesta cursa que sembla que a vegades vivim, no? Que cada vegada que hi ha una última hora et comencen a arribar els urgents al telèfon i aviam que, ai, si l'envies 2 segons més tard que el teu competidor, ja es va dat, no? I sense poder tenir temps per contrastar, reflexionar. Aquests són aspectes negatius de les noves tecnologies, que potser sí que ens hauríem de fer mirar una mica.
Quin creieu, però, que és el canvi més bèstia? A nivell de feina, a nivell del dia a dia. La Núria ara no ho ha explicat, però m'explicava aquest matí, no? Quan parlàvem, em deia, ostres, que he trobat un paper, no? Per exemple. Núria, explica-ho, perquè jo crec que ho has d'explicar. A veure, explica això. Perquè crec que això també és un símptoma de com han canviat les coses, no? Vull dir, en un ordinador, els urgents, que deia el Xavi, t'arriben els correus, t'arriba la informació, les agències són una pàgina web, ja no has d'anar a una altra pàgina a part, per tant, tot és com molt més directe, no? Però tens un document que jo diria que val el seu pes en or, Quan fem un museu de Ràdio Sabadell, Núria, guarda'l,
Hi ha de ser
presidint-lo.
El Xavi el va viure, aquest moment, perquè ho comentàvem just abans d'entrar.
Sí, s'ha posat els pèls de punta,
Feia neteja per casa i em vaig trobar, de cop veig uns papers, dic, què és això? Veig que era un fax. Un fax dels antics, d'aquells, els burofax.
Però això vol dir que a la redacció hi havia un fax?
Això vol dir que la
redacció... que hi havia un fax. Escolta, i ens n'arribaven,
No, clar, bueno, va la redacció.
I cartes.
Les farmàcies que fèiem, la gent de les farmàcies.
Correcte.
De guàrdia, tot això ens ho enviaven per fax. Vull dir que ens comunicàvem bastant per
fax. I on era el fax? Bueno, després m'ho expliqueu.
A l'entrada, a recepció, n'hi havia
sí.
un.
Era baix.
Hi havia com una administració, potser n'hi havia un, i a recepció n'hi havia el general, diguéssim, perquè així podien donar els faxos quan anaven arribant. Vaig trobar el fax del missatge original que Al Qaeda va enviar al diari de Londres Al Quds el dia de l'atemptat de l'11 de març a Madrid.
Clar, però aquest fax no està escrit en anglès.
No.
Com està escrit, Núria?
Jo crec que va ser un rampell, no? Aquí estàvem amb una dosi d'adrenalina que jo crec que no he tornat a tenir mai més, perquè vam viure uns dies impressionants. I això s'estava dient que havia hagut una reivindicació en aquest diari de Londres.
Recordem, aquell atemptat que primer semblava que era ETA, que després
anaven
sortint informacions que no acabaven...
En jornada de reflexió...
En jornada, efectivament.
Clar, d'unes eleccions que havia de guanyar el PP de carrer i que al final va guanyar el Partit Socialista.
I ens van dir això, que hi havia hagut aquesta reivindicació, i com que ens creiem molt que ser local no voldria ser localista, vam trucar a Londres, vam trucar a aquest diari i els van demanar si ens el podien enviar. I ens van enviar el fax. I jo crec que una mica també, potser, naïf, ens pensàvem que el fax estaria en anglès.
No.
El fax estava en àrab. I era allò, molt maco, i ara què fem? No sé com, va aparèixer 2 persones que parlaven àrab, estaven aquí al despatx traduint-lo, mentre nosaltres estàvem fent un directe.
Jo tinc un cosí, un amic, que parla ara, que vingui, que fan... O sigui, allò, com a les pel·lícules, I conforme anàvem traduint, doncs anàvem fent...
Anàvem emetent trossos. Sí, anàvem... Els trossos que ens anàvem traduint els anàvem emetent.
I el Jordi Codina, que és company nostre també aquí dels informatius d'aquella època a Ràdio Sabadell, va posar-hi la veu, i és aquest document també el podeu buscar, segur que hi és en algun arxiu sonor, en una fonoteca, i era un tall de veu del Jordi que et posava els pèls de punta, perquè clar, traduïa literalment el que deia aquell, i deia morireu a milers, caureu com mosques a l'as gran...
Sí. Jo recordo tancar un programa allò a la 1 de la matinada amb aquest missatge i ens vam anar a dormir. I recordo que una hora després d'estar a casa vaig rebre un SMS del Xavi. Diu, tu estàs mirant la tele? I dic, jo sí.
Un SMS.
Un SMS.
Clar, és que...
Jo no vull dir res.
En aquesta gran escola de periodisme que va ser Ràdio Sabadell, per tots nosaltres, hem viscut nits molt intenses. Jo recordo, una de les que em va marcar més era quan es va morir el papa. Quan es va morir el papa, que jo estava marxant d'aquí i crec que era l'últim que marxava de la ràdio i tancava jo. I just al sortir vaig veure que s'havia, no recordo en com, que s'havia mort el papa, que estàvem tots pendents de si es moria o no es moria, doncs es va morir. I l'opció fàcil era, què faig? Faig veure que no ho he vist, perquè total, jo aquesta hora ja hauria de ser fora. I no,
va sortir la...
Som-hi. i vaig engegar un especial jo sol.
Que però no tenies tècnico.
Estava sol a la ràdio. I llavors va començar a arribar tothom, van anar tornant i vam acabar muntant un programa, però sí, sí, vaig començar jo sol. Bueno, jo vaig tirant fins que vagi arribant gent, vaig obre el micro i tira.
Però tenies un tècnic.
No sé si hi havia el Codina també per aquí o qui hi havia. Que ell deia, jo crec que me'n surto. I sí, sí, va ser una cosa allò sí que va ser liar-se la mental cap.
Perdona,
i d'inconsciència, perquè aguantar un directe sense cap garantia de res i confiant que hi arribarà algú.
I la, perdona, la carrera religiosa del Xavi no acaba aquí.
La carrera religiosa, eh?
Perquè després d'això li va tocar en directe la fumata blanca del Benet 16.
La fumata blanca, sí, sí, és que, bueno, en fi, i també...
Corteix, no, tot això?
Allà anar mirant aviam si sortia el...
I anava
de
dient,
fum.
Però és grisa, què és?
Clar, i bueno, veiem que està sortint el fum, però no acaba d'estar gaire clar si és blanca o no, perquè, clar, negra no acaba de ser, però blanca tampoc. Per tant, i anar improvisant, anar allargant, bueno, retransmetent en directe un fum. I això ni que fos Lost. Sí, sí. I encara, i el tema de la mort del papa, ho tinc tan gravat que se m'ha quedat ja per sempre... la frase de quan van sortir a anunciar la mort del papa, que vam haver de doblar, però en italià la vam posar en l'original, que era carissimi fratelli e sorelle, il nostro amatissimo santo padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del padre. Preghiamo per lui. Imagina't com... A les 9:21. També. Imagina't com ho vaig viure jo aquella nit, allò.
Sira, alguna anècdota?
No tenia anècdotes. Això que no tenien anècdotes, no, ho has vist, oi? Sort que no en tenien ni una d'anècdota.
I tu què recordes? Algun dia que recordis especialment?
No, clar, no va ser... No. Jo quan vaig arribar no passaven aquestes coses tan bèsties. O sigui, jo crec que s'ho van endur tots. Tot el que... els que van venir abans que jo, no? No, jo no recordo cap cosa així... grossa, Xavi, quan estàvem, no?
Ni de festes majors, que
festes
són aquestes.
Majors, les festes majors.
Jo recordo una
perquè
de teva.
A mi m'han explicat una de teva, de festes majors, però jo ara no sé.
Oh, digu.
Oi que és la que vas explicar a mi? És la que m'han explicat, que me la deu haver explicat la Núria.
La de que havia guardat en el racó aquell del cervell, que no...
Una que havies anat a un casament la nit abans.
Oi, no, era fer una festa major. Eren unes eleccions.
Molt millor, em vas a parar.
Molt millor!
Clar.
I què, Sira, com estàvem?
Superbé, jo estava... No tenia veu, estava cremada pel sol, estava feta pols, clar. Jo havia estat un casament a Riba-roja d'Ebre, saps? O sigui, vaig tornar al matí a primeríssima hora i vaig arribar aquí, hola, què tal? Semblava la Marge Simpson. Una cosa... I se'm van quedar mirant amb una cara i vaig pensar, l'he pifiat.
No tocava, no?
Potser vaig desfassar una mica massa.
Ho vaig passar molt bé, eh?
El problema va ser que estàvem tots en reunió allò el dia de les eleccions a les 8 del matí amb el cafè amb llet mitja adormits i aquesta amb uns Doritos, amb una marxa impressionant, i nosaltres tots adormits.
Però perquè me l'havia anat a dormir molt d'hora. Perjudicada, però molt aviat.
Molt aviat o no havies dormit?
No, sí que havia dormit. Jo sense dormir no sóc ningú. Uf, no. Semblo, no sé, un zombi. No. Jo havia dormit. El que passa és que estava perjudicada el dia abans.
Veieu com anècdotes n'hi ha, perquè al final la ràdio no és com la vida, no? Que diuen aquells els poetes, no? La ràdio és com la vida. Passen moltes coses en aquest estudi, passa molta gent, no? I a partir d'aquí, doncs, anar construint aquesta emissora. Fem 20 anys aquest any, ho sabeu, eh? I doncs per això hem volgut recordar una mica com van ser els inicis d'aquest Ràdio Sabadell, com hem anat evolucionant. Hem rigut amb el Xavi Pardo, amb la Sira Riera i amb la Núria Brugués. Gràcies per haver vingut, gràcies per haver-nos acompanyat, i ja ho sabeu, eh? No vam coincidir, però això és casa vostra.
Podeu venir sempre. Vaig coincidir amb tu,
molt poquet, Sira.
Molt poquet, però vam coincidir.
De fet, vas deixar empremta en molt poc temps, eh?
Molt
poc. El dia que em toqui a mi, que em facin l'entrevista, ja explicaré com vaig venir a Ràdio Sabadell, perquè sense la Sira jo no estaria a Ràdio Sabadell, ara mateix. Ai, és veritat? Ara us ho explico, si voleu. En fi, gràcies, que vagi molt bé.
Un plaer.
Adéu, gràcies.
Ràdio Sabadell, especial 20è aniversari.